Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrò. Bona tarda! Fenòmens Naturals torna a l'estudi de Vila Urània, que és l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. La taula de so la duc Quim Aparra i us parla Cristina Junyent. Ja sabeu que trobareu el programa al blog fenomensnaturals.net i a iVoox amb dues os. Comencem? Les plantes són les veritables arquitectes de la natura, ja que tenen un paper fonamental en la creació i estabilització dels ecosistemes. Mitjançant la fotosíntesi, no només generen oxigen i aliment, sinó que també formen la base de les cadenes tròfiques, creen hàbitats per nombroses espècies i regulen el clima. Les seves arrels ajuden a prevenir l'erosió, mentre que el seu paper en el cicle dels nutrients garanteix la fertilitat del sòl. Per tot això, les plantes són imprescindibles per mantenir la biodiversitat i sostenir la vida terrestre. En els darrers anys, en els avenços de la seqüenciació del DNA i la biologia molecular, s'ha revolucionat la nostra comprensió de la vida vegetal. Per conèixer un xic el desconegut món de les plantes, tenim amb nosaltres a Pere Puigdomènec. Hola, Pere.
Hola, què tal? Bona tarda.
Pere Puigdomènec és llicenciat en física i doctor en biologia. Té una trajectòria internacional en el camp de la biologia molecular i la biofísica. Es va formar a la UB-UAB a la Universitat de Montpellier, al Laboratori de Biofísica de l'Institut Politècnic de Portsmouth, a Gran Bretanya, i a l'Institut Max Planck de Genètica Molecular, a Berlín. Es va especialitzar en la biofísica de l'estructura de les proteïnes i la biologia molecular de les plantes. Com a càrrecs, ha estat director del Centre d'Investigació i Desenvolupament de Barcelona, de CSIC, al campus Pedralbes, ha estat director de l'Institut de Biologia Molecular de Barcelona i va liderar el Centre de Recerca en Agrigenòmica, al CRAC, fins al 2013. Allà va coordinar el projecte Melonomics, dedicat a la millora de conreus de cucurbitàcies. Ens assaltarem molts altres mèrits, que els podeu trobar mateix a la Viquipèdia. I, Pere, anem a parlar de plantes. És obvi que l'estratègia vital de les plantes és diferent a la dels animals. Per començar, les plantes s'han adaptat a aprofitar la llum i realitzar la fotosíntesi. Explica'ns coses relacionades amb la fotosíntesi i després amb altres...
Tots els organismes vius necessiten energia i matèria. És a dir, tots els organismes vius, facin el que facin, han de menjar, han de buscar algun lloc per tenir materials i han de treure energia per fer les seves activitats. Per el seu metabolisme, per moure, si cal, tot això, tots els organismes es basen en això. Hi ha grans teories sobre com es van formar els organismes. Ara no fa gaire teníem una discussió interessantíssima sobre el que se diu LUCA.
Ah, sí.
LUCA és l'últim, que és comú. Bueno. Comú a tots nosaltres, no? Molt probablement era unicel·lular, això segur, no sabem com funcionava, però molt probablement estava un medi marí, aquàtic. Marí ho sabem, aquàtic. I aleshores hem de veure com aquests organismes traien la seva energia. Avui dia sabem que hi ha moltes maneres de treure energia. Molts organismes treuen energia de la Terra ella mateixa. Els sistemes volcànics, les aigües calentes, inclús de la química mateixa. Hi ha maneres de treure energia. Tenim una sèrie d'organismes apassionants de la seva biologia que diuen els arquees, els arqueobacteris, que són segurament venen del que és més antic. Aleshores, aquests també, alguns d'ells, treuen l'energia del sol, de la llum, alguns d'ells. Tenim exemples molt interessants, encara avui dia, que treuen l'energia solar mitjançant un mecanisme molt semblant a la nostra visió. Nosaltres, quan veiem a l'hora de la veritat, el que fem nosaltres és agafar la llum, interacciona amb la nostra retina, això crea una transmissió nerviosa i això doncs se'n va al cervell. Aquest és un mecanisme que alguns arqueobacteris fan servir també per atrapar l'energia. Però aquest no és el que fan servir les plantes, fan servir un sistema molt més complex.
Les plantes, sí.
Les plantes, sí. La fotosíntesi és un sistema bastant complex. Aquest sistema, doncs, clar, sabem nosaltres, però segurament que els primers organismes vius van començar fa 3.500 milions d'anys, que eren una sola cèl·lula, doncs va passar molt i molt de temps, i ens sembla relativament sorprenent que només fa, doncs, 300 o 400 milions d'anys, només, van començar a sortir animals i plantes del mar cap a la Terra. Això és una aventura terrorífica.
Sí, perquè llavors era un espai molt hostil.
Totalment. A més a més, hi ha la gravetat, estàs tu en l'aigua i tu flotes, no necessites, doncs, sí, fer segons quines coses. Aquesta sortida és molt complexa, tant pels animals com per les plantes. Sabem, doncs, que les plantes primitives segurament eren... Bueno, ja sabem que hi ha organismes fotosintètics monocel·lulars, els que van produir el petroli. El petroli són organismes cianobactèries, bactèries del mar que eren fotosintètiques, molt abundants, que es van anar dipositant sota els oceans.
Vale.
I llavors aquests organismes es van transformar, haver-hi sediments, es van transformar i és l'origen del petroli.
I l'oxigen també el van produir organismes...
Quan les plantes fan la fotosíntesi que avui coneixem, s'aprofiten del CO2, fan un residu molt perillós, que es diu oxigen. Per saber, sí, per exemple, que molts bacteris són anaeròbics. No els agrada l'oxigen. L'aigua oxigenada, per exemple, la fem, sí, servir per desinfectar, és a dir, per matar bacteris que no els agrada l'oxigen. Aleshores, la fotosíntesi, efectivament, la fotosíntesi que nosaltres coneixem, doncs, està basada en aquest sistema. És un sistema relativament poc eficient, perquè si nosaltres comparem, per exemple, l'energia que recupera del sol una hectàrea de plantes comparat amb una hectàrea de plaques fotovoltaiques, les plantes recuperen un 0% de l'energia brut. Doncs és relativament poc. La superfície és relativament mal. Són relativament poc eficients. Una placa fotovoltaica pot agafar el 50%, transformar-la. Però és suficient de sobres perquè elles puguin viure i, a més, que puguin començar a viure els animals. Els animals no són fotosintètics. Tenim que menjar plantes o altres animals. Per tant, depenem que aquest sistema funcioni suficientment bé. S'ha anat optimitzant. Aquí hi ha discussions importants avui dia perquè hi ha gent que pensa que hi ha molt marge per optimitzar la fotosíntesi. Hi ha gent que està treballant en tenir sistemes fotosintètics més eficients dels que hi ha avui dia per aprofitar millor els recursos. És eficient per la seva vida i ha funcionat i el món funciona gràcies a aquesta eficiència que tenen les plantes fotosintètiques. Sense això no funcionaria amb ningú. Però si fossin una miqueta més eficients, potser les coses anirien millor.
Deixem aquesta idea i la reprendrem després. Una altra manera és el creixement. Les plantes tenen un creixement molt diferent als animals. Les plantes creixen en obert, no? Perquè justament perquè van a buscar la llum. Els animals creixen en tancat. Tenen un sistema modular de creixement.
El sistema de desenvolupament que tenen les plantes és clarament diferenciat del que tenen els animals. Ara, algunes estratègies són les mateixes. Per exemple, molts animals posen ous. Si posen un ou, vol dir que tenen un sistema en el qual allà hi ha un embrió i un sistema que l'embrió, quan creixi, s'alimentarà d'aquest embrió. I ho llencen, alguns ho llencen al mar, altres els guarden. Cada animal té una sèrie d'estratègies diferents. Les plantes fan el mateix. És a dir, quan una planta fa una flor, les plantes que tenen flors, perquè clar, hi ha plantes, sí, que no tenen flors.
Sí, les falgueres, per exemple.
Les falgueres, que ja en parlarem, si voleu, no tenen flors. Però les plantes que tenen flors fan el mateix, es pol·linitzen, fan un embrió que es rodeja d'un teixit del qual s'alimentaran quan creixin. Això són els grans.
Les lleguminoses,
les
fruites...
Per tant, algunes estratègies són les mateixes.
En les plantes és diferent que com no es poden moure, han de tenir altres mecanismes per defensar-se.
I tant, són eficients, perquè si no, no sobreviurien. Uh-huh. Per tant, tenen mecanismes de defensa a diferents nivells. Per exemple, tenen una paret, una protecció física, la fusta o el suro, o el que sigui la protecció de les cutícules, de les fulles.
Suport.
Tot això d'aquí té una part física. Uh-huh. Si nosaltres mengem fusta, doncs no en traiem res. Per tant, no la mengem, la fusta, nosaltres.
Espines, tenen espines.
Espines, per exemple, coses, diferents tipus de són d'aquestes, són físiques. Proteccions físiques. Després, com que sempre qualsevol organisme té els seus patògens, les plantes els ataquen bacteris, virus, fongs, els ataquen herbívors, els ataquen tota mena de patògens o de pestes, insectes, per exemple. Aleshores, elles es defensen també de diferents maneres. Per exemple, creen toxines. Algunes plantes tenen alguns productes que són tòxics. I aleshores, doncs, si algun insecte més menys una planta, doncs es mor o té dificultats en digerir. I els fongs o les bactèries, les plantes tenen mecanismes extremadament sofisticats de resistir. Quan un fong ataca, doncs també hi ha sistemes de resposta en aquests fongs extremadament sofisticats, que ni diem gens de resistència. Aquests gens de resistència avui dia són importantíssims, perquè totes les plantes cultivades tenen que tenir gens de resistència. La gent que fan llavors avançades és acumular gens de resistència, perquè el pagès, quan planta, doncs no li vingui aquí un fong i se li arruïna completament. L'acumulació de gens de resistència és una de les estratègies més importants que té la millora de plantes. I els pagesos ho saben. Aquesta llavor té un gen contra... La vinya, per exemple, no té resistència contra alguns fongs, com és l'oïdi o com és el mildiu. És un gran problema que té la vinya. I per això encara avui dia permetem que ens sulfatin la vinya. És una altra manera de protegir la vinya. Però poden haver-hi estratègies de que la vinya sigui resistent a l'oïdi o al mildiu. I una gran discussió que tenen els vinaters avui dia. És una gran discussió.
Clar. La reprendrem amb la idea d'abans.
Amb la idea d'abans.
Estàs parlant dels fongs que ataquen a les plantes, però també hi ha una relació molt estreta entre plantes i fongs positiva.
Oh, i tant. Per exemple, hi ha un tipus de fongs simbiòtics, que són les micorrises. En les arrels hi ha algun tipus de fong que fan junt amb les plantes. Els fongs són capaços de transportar minerals a prop de les arrels de les plantes. Els fongs s'aprofiten dels sucres que creen les plantes i, per tant, hi ha unes que sabem que són molt importants i el creixement de les plantes depèn molt sovint de l'existència d'això que n'hi ha micorrises. Hi ha també plantes que són simbiòtiques, per exemple, per fixar el nitrogen en bacteris. Les lleguminoses, per exemple. Les lleguminoses són capaces de fixar el nitrogen de l'aire, que els hi posem nitrats o que els hi posem adobs nitrogenats, perquè elles fixen el nitrogen de l'aire.
Gràcies
als bacteris que ells tenen, doncs, amb uns nòduls molt especials. Per tant, efectivament, hi ha relacions de tota mena. Una, indiferents, no fan res, uns estan visquen aquí i cap allà, altres que ajuden i altres que són patògens. Això passa amb tot. El nostre intestí està ple de bacteris, gràcies als quals digerim millor nosaltres, però alguns bacteris d'aquests a vegades ens fan la guitza. I són patògens. Això ens passa a tot arreu. I molts bacteris ens fan fins.
Està la mar de bé, sí. Sí.
Cadascú casa seva.
Són una part molt petita, una proporció molt petita, els bacteris patògens.
per sort, imagina't. Si no. I si no, els eliminem, els exterminem. Tenim una cosa que diu antibiòtics que intentem exterminar-los.
Sí.
O l'higiene. L'higiene per nosaltres és essencial, és la manera que tenim d'evitar que els patògens ens ataquin.
Uns recursos de les plantes que tenen per atraure, perquè de la mateixa manera que no es poden defensar, han d'atraure amb aromes, amb essències, animals que les polinitzin.
En formes, en colors. Hi ha tot un estudis interessantíssims sobre l'evolució conjunta entre insectes i flors, per exemple.
Sí, una coevolució.
Una coevolució espectacular entre ells.
El mateix Darwin ja va parlar d'aquesta coevolució.
I tant.
Tots aquests recursos de les plantes estan inscrits en el seu genoma. Mm. Anem a parlar una mica del genoma de les plantes. No? El genoma és allà on tenen tota la informació genètica. El primer que es va seqüenciar, en el qual vas participar,
sí,
és el d'Arabidopsis.
Arabidopsis thaliana, sí.
Què veu triar Arabidopsis thaliana?
No. Arabidopsis és un model perfecte per la genètica de plantes superiors. Per què? És una planta petiteta, per tant, en l'hivernacle pots tenir centenars d'individus. Té un cicle molt ràpid, de 3 setmanes, passa de llavor a llavor. Per tant, això afavoreix molt el que tu puguis veure com funcionen els seus gens. Després es va trobar que té un genoma molt petit. Té uns 140 milions de parells de bases.
Petit?
Sí.
Comparat amb l'humà?
L'humà és 3.000 milions.
3.000 milions.
I per tant, doncs, són unes 20 vegades més petit. Aleshores, doncs, es va escollir aquest. El primer genoma que es va fer així d'un ritme superior va ser del llevat. L'eucariot és un fong una miqueta especial, petit, que té un genoma relativament petit, i el seu genoma es va fer un consorci europeu que el va publicar l'any 96. Aleshores, la gent es va anar animant. Escolta, si som capaços de fer el genoma del llevat, per què no fem el genoma d'una planta o el genoma humà? Jo t'haig de dir que la primera seqüència que es va publicar a Catalunya es va publicar l'any 85.
Ah, sí?
La primera seqüència de DNA que la vam publicar nosaltres.
Ah, mira.
Dos trossets petitets de 800 parells de bases, l'any 85. Fixa't.
D'aquí?
El blat de moro. Era una proteïna, el gen que codifica per una proteïna del llavor, de la llavor.
L'enhorabona.
Interessantíssima, una proteïna, sí? Molt maca. Va donar lloc a una empresa, molt interessant. Però fixa't l'evolució. La primera seqüència europea va ser l'any 76 o 77, por ahí. De gent d'una proteïna. El primer genoma, l'any 96, el del llevat. Les coses van molt de pressa. Ens podem proposar projectes cada dia més complexes. Jo recordo quan es va aconseguir el genoma humà, aquesta gent està boja. 3.000 milions de parells de bases. Més és tecnologia, però clar, es van haver de desenvolupar tecnologies. Pensa, per exemple, que nosaltres vam estar en el projecte d'Arabidopsis, ens pagaven a 1 euro la base.
Oh!
A 1 euro. Ara, fixa't, 3.000 milions, són 3.000 milions o dòlars, aquest projecte.
Tu pots enviar la teva seqüència i per mateix menys de 200 euros la tens feta.
Fixa't, la transformació enorme. Nosaltres vam animar a fer un projecte nosaltres sols, no s'havia fet mai aquí a la península Ibèrica. Vam fer des de zero un genoma del meló, que té uns 450 milions de parells de bases. Vam fer-ho amb un consorci espanyol. Quan vam començar, vam aconseguir les peles, que són complicades, vam haver 14 grups, coordinar tot això va ser complicat. Quan ens hi vam posar, les tècniques havien corregut tant que en lloc de fer el projecte en 3 anys, el vam fer en un any i mig. Inclús ens sobraven diners. I amb aquests diners que sobraven, vam fer 6 genomes al lloc d'un. De fet, vam fer una llavor d'una empresa d'aquí. Després hi havia un parental que era coreano, l'altre parental que era d'aquí, d'aquests del meló dolç. Després vam fer...
Totes relacionades amb el meló.
Totes relacionades, clar, de la mateixa espècie. Fer això, vam publicar-lo l'any 2012. Tres anys després, un dels nostres col·laboradors va col·laborar amb un grup xinès i van publicar 1.200 genomes de meló. I aquests 1.200 impliquen una gran part de la diversitat de l'espècie. Van escollir varietats molt diferents, africanes, índies, xineses, el que fos, mediterrànies, i llavors tens una visió no únicament d'un genoma de referència, clar, sinó de la diversitat, que és el que és interessant.
Clar.
Què és el que realment val la pena, que és on estem fent ara. I aleshores això, clar, les coses han canviat d'una manera espectacular els últims anys.
Clar, amb les tècniques de laboratori i les màquines potents de seqüenciació,
increïble,
no?
Increïble.
Els ordinadors.
Nosaltres, com vam fer la primera seqüència que vam publicar el 85, es feia amb un gel que feia els fragments i posaves dos A, T, G, C, anaves allà anotant a mà, saps?
I ho feies a mà. És impensable, imagina 3.000 milions.
Imagina't, que siguessin de fer mà totes aquestes. Nosaltres vam comprar una de les primeres màquines de seqüenciació automàtic de DNA que hi va haver-hi i doncs, bueno, això ha anat canviant molt.
Que bé. Una qüestió curiosa dels genomes de les plantes és la seva diversitat. Que n'hi ha que són, com dius, l'Arabidopsis, un genoma petit, però hi ha plantes. El blat, Triticum, és enorme.
Sí, el blat, el que passa que és un hexaploid. Són tres genomes.
Què vol
sí,
dir això?
La diversitat dels genomes de plantes és espectacular. Tenim alguns dels genomes més petits conegut. Tenim un parell de plantes carnívores aquàtiques que tenen 60 milions de parells de base, els seus gens tots apretadets. I, en canvi, ara hem vist que les falgueres tenen genomes de 180.000 milions.
Sí, ja se'ns escapa.
Són 40 vegades més que el genoma. I les coníferes, els pins i tot això, també tenen genomes de 50, 40, 50 milions de parells de base.
I això per què passa?
Mira, la veritat és que no en tenim massa idea. És a dir, sí que hi ha hipòtesis. I sabem que el que passa és que no és que tinguin més gens. Tenen més o menys el mateix número de gens. La base és al voltant de 13, 14 mil gens. Amb això ja fas qualsevol cosa. Els humans també no en tenim masses més. Aleshores, les plantes també tenen 13, 14 mil. La biòpsis em sembla que té 13 o 14 mil gens. I aquestes plantes, que tenen aquests genomes enormes, sí que passa que són poliploides de vegades. És a dir, que no tenen una col·lecció de cromosomes, sinó que poden tenir 2, 3, 4, inclús 8, el que sigui. Per tant, això sí que passa. Però són els mateixos gens, la mateixa col·lecció de gens, que està duplicat allà dintre. El que sí que sabem és que entre gens hi ha tota una zona de DNA. En general són seqüències repetides, que n'hi ha transposons, seqüències que es dupliquen, que tenen la possibilitat de transpassar, de saltar d'una banda a l'altra del genoma. I són aquestes tipus de seqüències o la seva resta. La seva implicació funcional sabem que existeix, no és que sigui molt decisiva en alguns casos. Ara avui dia també estan veient que aquestes zones intergèniques codifiquen per algunes proteïnes petitetes. No és que sigui, com dèiem sempre, DNA escombraries, però vaja, ja dic que hi ha plantes que pràcticament sobreviuen sense res. Gens estan un darrere l'altre. I en canvi, altres que tenen, doncs, milions de parells de bases de DNA entremig. El que sí que podem saber és que no els hi molesta. Tenen cicles molt lents, la replicació del DNA es va clar, necessita una mica més de temps
sí,
per replicar tot això.
Més energia, també.
Sí, però l'energia per produir el DNA no és massa.
Però...
Francis Crick deia sempre que el DNA és barat i les proteïnes són cares.
Ja.
Aleshores...
Quina idea més bonica.
Bueno, és funcional sí. És car.
Clar, és
el això altre que és, segurament no té massa importància. La veritat és que no en sabem massa, perquè aquestes espècies i no altres dintre els animals sabem, per exemple, que alguns amfibis, les salamandres, per exemple, tenen genomes enormes. No sabem massa bé. Poden ser simples restes evolutius,
sí,
que estan allà, que no molesten, i ja està. Pot ser. Pot
perquè
ser.
En el blat es pot explicar perquè el blat és domèstic.
Sí.
I el fet de les tries i la modificació sí, sí, feta pels humans...
El blat exaploide no existeix en la natura. Existeixen tres espècies que coexisteixen en la zona de l'Orient Mitjà, la zona entre Síria, Turquia, aquesta zona d'Iraq, aquesta zona de Palestina. I sabem que es tenen hibridacions creuades espontànies i que quan els humans van començar l'agricultura van escollir alguns d'aquests híbrids que són més productius, que tenen més bones proteïnes, que són panificables més fàcilment, tota una sèrie de propietats que va servir a la civilització de Mesopotàmia a desenvolupar-se, perquè el pa és essencial per tots els altres.
El creixent fèrtil.
Exacte.
Sí, també va ser una època preciosa.
Bueno,
dura, no?
Jo crec que avui dia estem... les conseqüències de la nostra civilització són conseqüències de les decisions que van prendre aquesta gent en aquell moment. És a dir, el neolític és el punt clau de la nostra civilització. Vam deixar de caçar i
recol·lectar
a fer l'agricultura, vam deixar de córrer pel món a fer ciutats. I aquestes són les dues grans decisions que avui dia ens han de... Ara clar, no podem anar enrere, no podem tornar.
Fa 12.000 anys.
Sí, ara som a més que 9.000 milions d'humans, llavors potser n'hi havia un milionet o dos, no sé. Sí, és un altre món. Però són les decisions que van fer aquella gent que són les que ens han portat aquí fins ara. Sí. I fixa't que la van fer al mateix temps a l'Orient Mitjà, la van fer a la Xina, al centre d'Amèrica, a diferents llocs del
això
món.
Això és molt curiós, diferents sí. I totes gramínies.
Sempre hi ha un cereal i una leguminosa. El cereal és energia i la leguminosa és proteïna.
Proteïna.
Per tant, què necessitem?
Teníem
les llenties i els cigrons.
Les llenties i els cigrons.
Encara els humus i totes aquestes coses que són boníssimes i que és base de la cuina.
Sí, tant.
I nostra.
Sí, sí.
Doncs això és... La llecuminosa són nostres, són el cigró i la llentia.
La llentia.
I la mongeta que ens ha vingut d'Amèrica. Ha vingut d'Amèrica. La soja que ha vingut d'Àsia.
Exacte.
L'arròs que ha vingut d'Àsia.
És a dir, Àsia tenien l'arròs i la soja. Aquí teníem el blat.
El blat.
I les llenties i els cigrons.
I Amèrica, el blat de moro i la mongeta. Això són la base total. I si tu vas a... Vull dir, ara la gent, tot ara a Amèrica Central, tens arròs i mongetes.
Estudiar i conèixer el genoma de les plantes ens ajuda a entendre com funcionen.
Clar.
I com s'adapten i com es poden adaptar en els canvis que hi va haver.
Una de les coses interessantíssimes que estan passant avui dia amb aquestes tècniques que tenim avui dia és que, a més, podem anar enrere en com es van domesticar. Les plantes més interessants té un genoma extremadament variable, molt gran, de 800 milions de parells de bases. És un genoma bastant gran. És una antiga duplicació, segurament.
El primer blat de moro, la panotxa era molt petita.
Sí, va costar molt de que la gent es posés d'acord amb el que era el blat de moro salvatge. Perquè és tan variable, és a dir, les varietats de blat de moro són tan enormement diferents, tenim blats de moro enormes, petits, negres, grocs, blancs, de tota mena, i això és una creació humana. I llavors, anant darrere, avui dia és molt interessant perquè s'han pogut trobar tombes a diferents llocs d'Amèrica, ha sortit ara no fa gaire un article molt interessant de com el blat de moro va anar pujant cap al nord d'Amèrica. Cap al centre d'Amèrica. Hem trobat panotxes amb tombes de parlar, seqüenciat el DNA i hem veut com era el seu genoma. Interessantíssim.
Que bonic. No ens cansaríem de sentir-ho perquè
és
em sembla apassionant això de la vida.
Ho és.
Podem entrar ja en matèria, no? Perquè si tenim coneixement dels gens de les plantes, és fàcil fer algun tipus d'edició genètica amb les plantes, no? Allò que dèiem abans, podríem tenir una planta que fos més eficient, la fotosíntesi fos més eficient, o aquesta vinya que fos resistent a l'oïdi i al míldiu, això ho podríem tenir, es pensa?
Bueno, i tant. Primer, que la base de la nostra agricultura avui dia, pràcticament totes les espècies que mengem, són producte d'una millora genètica molt intensa. I això no és necessari fer cap servir cap tècnica de modificació genètica, però sí ha ajudat moltíssim el coneixement dels genomes, perquè això pot fer una millora molt més dirigida. Les varietats que tu te'n vas al mercat i veus aquestes varietats de tomàquet espectaculars que hi ha, totes són producte de la millora genètica.
Tots els tomàquets, si no, no, serien clar, molt petits, no?
El tomàquet, suposat tomàquet salvatge que vivia en l'altiplano del Perú, doncs és una cosa petiteta. Allà hi ha molta variabilitat, també. Hi ha moltes espècies que després s'han anat creuant i ens dona lloc a tot aquest tomàquet, la varietat enorme que tenim. O sigui, hi ha més de 5.000 varietats de tomàquet. I, bueno, llavors, i continua la millora. Ara, en aquests moments, per exemple, una de les coses que passava era que el tomàquet que s'havia seleccionat era per ser molt productiu i sobretot per ser molt productiu a Califòrnia. I a Califòrnia el tomàquet es fa servir per fer ketchup. Per tant, no té per què tenir cap gust de res, entens? Perquè hi posen el gust després. Ara ja estan sortint varietats molt més gustoses, també al mercat trobes varietats fantàstiques, molt gustoses, totes elles producte de la millora genètica. Aleshores, i encara hi ha molta recerca a fer per tenir-les més productives, per no tenir que fer aquesta elecció.
Clar, perquè si un pagès tria el tomàquet perquè una planta és més productiva i l'altra és més sabrosa, pot ser que faci el creuament i li surti menys productiva i menys sabrosa, que agafis gens.
És una feina complicadeta. Per això hi ha especialistes en això, en millora genètica, i per això les dades moleculars estan ajudant moltíssim.
Clar, òbviament.
I per això, que anem tenint, què volem? Home, que volem tenir plantes que ens alimentin bé, que més tinguin bon preu, que sigui productiva pel pagès, que s'hi guanyi la vida, que és un gran tema que tenim avui dia sobre la taula. Per tant, tot això és una equació que a vegades no és gens senzilla. I per tant, sí que ho hem d'anar a fer.
I més les plagues o els depredadors que els tenim a sobre.
I per això tenim les gens de resistència. Per això volem conèixer els gens que fan que una planta sigui resistent a malalties, i moltes vegades són gens concrets que fan això, els introduïm en les plantes cultivades i el pagès està molt content que aquesta planta no vingui aquí un fong i se li emporti la collita.
Sí, això o la sequera, el fong o la sequera.
Hi ha una gran recerca sobre resistència a la sequera. El que passa que no són gens únics, són gens complexes, col·leccions de gens relativament complexes. Hi ha una gran recerca. Te'n vas a qualsevol muntanya i trobes plantes. Te'n vas al Pirineu i trobes plantes que estan a menys 10 i estan contentes i felices, aparentment. I estan a més 40 i estan contentes i felices.
Ah, sí.
I hi ha un any que no plou i, mira, elles van resistint, s'apanyen. I quan plou encara estan més contentes. Però sobreviuen, resisteixen. Les bases d'aquesta resistència doncs també les estem analitzant. Clar. Són complexes. No és com una resistència a una malaltia, de vegades depèn d'un únic gen. En canvi, aquestes resistències, aquests fenòmens complexes, no són senzilles. Depèn de l'arquitectura de la planta, depèn de molts factors. Per tant, sí que hi ha una gran recerca.
Molta, no?
Molta.
Hi ha sobretot el centre d'agrigenòmica, que és una fusió.
Dos o tres grups, sí, hi ha dos o tres grups en els quals estan treballant sobre resistència a sequera i estan fent coses que val molt la pena. Per exemple, han fet coses amb tomàquet, han fet coses amb sorgo, han fet coses amb meló també. Hi ha gent que està treballant amb moltes d'aquestes, amb aquestes que estan a la base. També hi ha un grup que està treballant amb cannabis, també, que escolta, que és un tema també important, no? Vull dir, una planta medicinal important, si podem aconseguir una planta que sigui medicinal i no creï addicció, doncs seria molt interessant.
Pere, estem arribant al final. El que m'agradaria és que expliquessis als nostres oients com és que vas dedicar-te a estudiar plantes.
Jo crec que la carrera professional d'un científic pot ser només tota la vida fer el mateix, cosa la qual és perfectament respectable. Hi ha científics que els agrada explorar noves coses. I a mi he tingut l'oportunitat de començar de la biologia molecular des d'un punt de vista físic. La biologia molecular és la creació de la física. Aleshores, l'estructura de les proteïnes és l'origen de la biologia molecular des dels anys 50.
Perquè ho feia l'estructura amb raigics.
Amb raigics. El gran origen de la biologia molecular són els raigics.
Sí, la...
I
del DNA, la famosa fotografia de la Rosalind Franklin.
Exacte, i aleshores aquelles reflexions tan espectaculars van donar lloc a una hipòtesi que ens ha revolucionat la biologia, la doble hèlix. Per tant, és un producte de la física. Aleshores, jo vaig començar per aquí, amb la biologia molecular, es trobar una estructura partida. Pensa ara una cosa interessant. La meva tesi va ser de pura bioinformàtica. Intentàvem començar a predir l'estructura de les proteïnes a partir de la seqüència del DNA de les proteïnes. En aquell moment, quan jo feia la tesi, hi havia 12 estructures de proteïnes. Ara, AlphaFold, que és capaç
expliquem,
de predir...
Expliquem què és AlphaFold.
AlphaFold és un producte d'intel·ligència artificial. És de DeepMind.
DeepMind com va ser? Sí.
Que és espectacular el resultat. El que nosaltres volíem fer en aquella època, ho vaig publicar l'any 75, si no et vol, doncs ara ho fa aquesta màquina, però és que està basat en 150.000 estructures de proteïnes. Ha canviat tant les coses. Saps? És realment fascinant per molts de nosaltres. Llavors, bueno, quan vaig tornar aquí a Catalunya, des d'Alemanya, creia que s'havia de posar en marxa totes les tècniques de clonació de gens, de seqüenciació de DNA, per això vam fer la primera seqüència de DNA. Hi havia un grup que feia millora de blat de moro, llavors ens vam posar amb ells a treballar i així vam passar les plantes.
Molt
bonic. És descobreixer sempre coses noves.
Sí, això és molt divertit, molt interessant, és com una gimnàstica mental.
Molt.
No ens estranya, també és un moment fascinant, com el neolític, canvien moltes coses, però en una altra volta de l'evolució de la vida.
Jo crec que va ser aquell important.
Aquell més important.
Més important que el d'ara, sí, bueno. Són coses, edicions, que interessantíssimes i fascinants. Però, bueno, jo crec que les idees importants van ser aquelles. I els defectes, perquè, clar, ells què volíem? No malaltir, volíem, doncs, menjar bé, que volien aquella gent. Bé, també volíem que no els matessin. És una altra cosa. Sí. Entre ells sempre s'han donat els humans, sempre ens hem dedicat a matar-nos els uns amb els altres. Però, bueno, això, doncs, ara són molts. Ara som molts, volem viure molt bé, vivim molts anys, i això creia, bueno, això s'ha creat tots uns problemes complexes que hem de gestionar.
Doncs ho deixarem aquí amb aquesta reflexió. Pere Puigdomènec, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Diem adéu. Hem après força del paper essencial de les plantes al nostre món. Els oients, esperem que d'aquí pocs dies tornin amb més ciència. Ens trobareu, ja ho sabeu, a la plataforma iVox, amb dues os, i el blog fenomensnaturals.net. S'acomiaden Quima Parra, que ha estat a la taula de so, i Cristina Junyent al micro. Adéu!
Adéu!
I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrol.